Kassel, cada dia al matí amb nosaltres.
Mentre l'Ajuntament s'hi treballava, el subsòl de l'Ajuntament, algú estava fent excavacions. Saben que durant aquests darrers mesos, però no d'una forma continuada, s'han fet tot un seguit d'excavacions en diferents indrets de l'Ajuntament. Vaja, per poder trobar alguna cosa. I alguna cosa s'hi va trobar. Ens vàrem quedar en el darrer episodi d'aquestes excavacions just abans d'arribar al vestíbul de l'Ajuntament, a la part, diguem-ne, més cridanera de l'excavació. Comencem per aquí. Joan García Targa, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Ara s'han acabat totes les excavacions?
Bueno, aquestes excavacions que s'han fet en dues tandes, la primera entre finals de setembre i mitjans de novembre, amb un interval de 3 setmanes de descans per un tema professional meu, va aparèixer una sitja farcida de material i uns murs i tal, que de fet està obert encara. Està obert per poder explicar a qui tu encara vulgui i estigui interessat.
Refresquem la memòria, aquesta sitja estava localitzada
Al costat de la màquina de cafè, tal com va dir un periodista en el seu moment. I era una sitja que estava reblerta de ceràmica, que seria més o menys del segle I abans de Crist. I a part van sortir tota una sèrie de murs més moderns, del segle XIV, del segle XVII, amb un lot de materials que ja els tenim tots rentats i que estan en procés d'estudi, perquè bueno, ara tenim molta feina, en el meu cas, i no he tingut temps encara d'acabar de fer tots els informes pertinents. La segona fase d'excavació, que estava prevista per l'accés i per altres dependències, també es va acabar, es van fer 2 setmanes i algun dia més per poder fer-la, i també han sortit sitges, el que passa és que molt malmeses. Quan un entri ara a l'Ajuntament de Sitges,
sí,
entrant a mà esquerra, on està el retén de la policia i dels objectes perduts, etc., veurà que hi ha una zona que s'ha deixat vista, que hi ha la previsió, possiblement, o igual, està encara per decidir, de fer alguna coberta transparent perquè es pugui veure el que hi ha a l'interior, i algun plafonet per explicar-ho. I també amb una altra dependència de l'interior s'ha trobat una altra sitja molt malmesa per diverses obres que han tingut lloc a l'Ajuntament al llarg del temps. És a dir, és una sitja molt gran, és a dir, un retall al sediment natural, però que posteriorment s'han fet, en aquest cas la tallen dos clavegueres possiblement del segle XVIII o del segle XIX o fins i tot del segle XX. Per tant, això què indica al final? Indica que a les intervencions que s'han fet dins de la planta baixa de l'Ajuntament de Sitges han sortit un total de 15 sitges. És a dir, això, si calculéssim que ho farem, la capacitat aproximada que tindríem per contenir cereals, podíem calcular el gruix total del cereal emmagatzemat amb aquestes sitges. Per tant, també et podria indicar si emmagatzemes X tones de material, això podria alimentar a X tipus de població. Es pot fer un càlcul orientatiu d'aquest tipus d'aspectes.
Interpretem allò així d'una forma ràpida que era un graner?
Podria ser una zona de graner perquè estaria ben orientada, estaria a prop del port natural que hi hauria, actualment està la fragata, possiblement. Estaria acompanyat d'algunes cases, algunes d'elles s'han trobat a la biblioteca, algunes d'elles s'han trobat al carrer Fonollà, i per tant estem parlant d'un assentament ibèric que no l'acabem de trobar, el que serien les construccions, però sí que trobem els espais d'emmagatzematge. També es van fer sondejos a les escales d'accés, però de seguida ens va sortir la roca natural. És a dir, fins i tot es va fer un on està actualment la font quan just agafes les escales per tirar cap al primer pis, cap a l'alcaldia.
Sí.
Hi ha una font.
Que hi ha aquella font a l'ull de l'escala.
Ah, exacte, a l'ull de l'escala. Es va fer també una al peu de l'escala per veure si hi havia o si documentaven restes del que tothom diu, que està documentat que seria la torre medieval originària del castell del segle XI. I tampoc ho vam trobar, possiblement vam excavar al mig de la torre, amb la qual cosa, clar, no vam agafar
no
les
veu,
parets.
No veu arribar les parets.
Correcte,
de la torre.
No vam agafar la corda de la torre.
Això vindria a dir l'ull de l'escala, que seria més o menys l'espai de la torre?
Exacte. Sí, sí? Això és el que totes les teories diuen, clar, pensin que
Com si l'Ajuntament s'hagués construït envoltant l'antiga l'antiga torre del castell?
Exacte, l'Ajuntament com l'entenem és una reforma del segle XIX, però el primer assentament que hi ha al Puig de Sitges és l'assentament ibèric, després hi ha unes restes romanes, fins que al segle XI s'estableix una torre i unes quantes casetes amb una muralla com a part de la repoblació dels comtes de Barcelona per la Reconquesta, etc. Després hi ha una sèrie de reformes d'aquest castell fins que quan arriba Bernat de Fonollà, a finals del segle XIII, a principis del XIV, ho transforma en un castell-palau, és a dir, una residència. Aquest castell-palau continua durant un cert temps fins que al final passa a la Pia Almoina durant el segle XIV. I està funcionant de forma cada vegada més degradada i amb menys luxó fins al segle XIX. Al segle XIX la normativa indicava que tots els castells pertanyien a l'Estat.
D'acord.
I aleshores l'Estat al segle XIX el cedeix a l'Ajuntament de Sitges. I és quan l'Ajuntament de Sitges decideix
diguem-ne,
posar...
amb aquell castell que portava 4 segles llargs de vida...
4 segles funcionant, transformar-lo en l'edifici de la Casa del Poble, l'Ajuntament.
En qualsevol cas, les investigacions arqueològiques, les excavacions demostren que les restes més antigues que es poden trobar on ara hi ha l'Ajuntament de Sitges...
Són del segle III abans de Crist.
Són del segle III abans de Crist.
Exacte.
I allò possiblement hagués pogut ser una zona comuna de graner, de...
És possible.
Per un nucli de població o per un petit nucli de població?
És possible. Clar, hem de pensar, per exemple, que...
És a dir, no podem parlar tant d'una propietat privada amb 15 Sitges.
Un poblat.
Seria un poblat.
Un poblat, igual que el que tenim a Calafell, o el que tenim a Castelldefels, o el que tenim a Olèrdola, o el que tenim a Darró, a Vilanova, a Sitges, que és un lloc privilegiat, aquesta zona del Puig de Sitges, doncs era lògic pensar, i així ho veien per les troballes casuals que s'havien fet al segle XVIII i al segle XIX i a principis del XX, que podia haver-hi un jaciment arqueològic, i des dels anys 80, fruit d'un seguiment de les obres no tan exhaustiu com nosaltres voldríem, però déu-n'hi-do, doncs estem comprovant que en cada intervenció que es fa surten restes. Això vol dir que aquella hipòtesi de que podia ser un assentament d'època ibèrica no era una bogeria,
sinó que pren cada vegada més
cos.
Més cos. 15 Sitges són moltes? Vol dir que n'hi podien haver 20 o 25?
Home, hi ha jaciments que hi ha 150 o 200.
D'acord.
Nosaltres fa anys vam fer un càlcul amb gent de la Generalitat de dir, escolta, si el Puig de Sitges és més o menys una hectàrea i amb el poc que hem excavat han sortit 15, si féssim una projecció podien haver unes 800 o 900. Amb tot el replanell que suposaria des del carrer Fonollà...
Això tampoc seria fora... Això tampoc seria fora assenyat pensar-ho.
No. Hi ha
és a dir,
que ho
tot
tenen.
El que és aquest turó podia ser un gran graner.
Exacte. Mireu, hi ha un graner semblant al turó de la Canya, a Avinyonet, del Penedès. S'ha trobat una mena de centre de redistribució de produccions i és un assentament molt interessant perquè hi ha, ara no ho sé la quantitat exacta, però hi ha més d'un centenar de sitges de diferents èpoques i va servir com un lloc de concentració d'excedents agrícoles i després es redistribuïen a través del mercat.
Pregunto una bestiesa. Es situaven dalt d'un turó els graners o en una posició elevada? Per què?
Era més fàcil de protegir. Si estava dins una zona de vivenda, possiblement hi hauria una petita muralla o alguna cosa, i per tant serviria també per protegir aquest excedent, que hem de pensar que seria excedent per comerciar, però també producte per consumir la gent que hi viuria.
Ho dic perquè més d'un pot pensar, home, ens imaginem hores d'ara, l'actual Ajuntament, el pendent que hi ha al carrer Major per arribar-hi, doncs per carregar i descarregar i transportar.
Bueno, aquesta gent tenia carros,
està
tenia
clar,
cavalls...
Està clar, però ens imaginem... Sí,
no.
Diguem-ne que...
Fàcil no seria. No, seria feixuc.
Sí,
però bueno, aquesta és una mica la teoria amb el moment que estem ara. Hem de mirar molt bé els materials que han sortit a les excavacions aquestes, que així com la primera va ser molt abundant la quantitat de ceràmica que va sortir a la Sitja, no sé de quants fragments estem parlant ni de quantes peces, però déu-n'hi-do, i en canvi aquesta segona, com que ens ha sortit menys i estava tot molt més barrejat i fet malbé, el fet que l'Ajuntament ha patit moltes reformes, pues ha estat molt més escadusser. Però lo just per poder documentar això i fer un replantejament a mig o llarg plaç de veure què es fa amb tot això, és a dir, amb totes aquestes restes que han aparegut, algunes d'aquests sondejos s'han tapat, la majoria, molts d'ells han quedat una impronta provisional per poder circular per l'Ajuntament, i uns altres s'han tapat, aquells que estan en dependències que no estan en ús actualment, s'han deixat oberts per veure si es pot fer alguna cosa.
Esclar, pels especialistes tot té interès.
No sempre.
No sempre?
No sempre.
No sempre.
És a dir, jo sóc el primer conscient de que conservar segons quines coses, si no es va més enllà del fet de conservar...
No té sentit.
No té sentit. És a dir, conservar sempre i quan li donis una difusió, facis un cartell explicatiu, promoguis que vinguin les escoles, que vinguin els col·lectius, és a dir, preservar per reservar, preservar i tenir ja un bolet que només et genera problemes, jo no estic amb aquest tipus.
T'ho pregunto perquè respecte a altres excavacions, sí, que sí que havia passat, aquí hi ha, diguem-ne, restes ensenyables en el sentit de dir, mira, veuríeu coses que...
Jo crec que sí, és sí. A dir, jo crec que seria interessant, tenint en compte que l'Ajuntament és un edifici històric per si mateix, tenint en compte que les restes que van sortir a la primera tongada d'aquestes excavacions, la sitja aquesta és molt gràfica, és molt espectacular, la gent que ha vingut, des de professionals fins a gent aficionada o gent que no tenia una formació en aquest sentit,
els ha cridat molt l'atenció.
Els ha cridat molt l'atenció. Després hi ha uns murs que són molt espectaculars en tant a la manera de fer. Es podria fer una vitrina explicativa de coses d'aquest ajuntament amb altres moltes peces que tenim de l'Ajuntament. És a dir, això és una reflexió que hem de fer de forma pausada, però jo crec que hi ha...
Que és la reflexió que sempre ha proposat en Joan García Targa cada vegada que ha acabat una excavació i han sortit coses.
Sí, hi ha els elements suficients com per replantejar-se.
Diguem-ne que bàsicament, Joan, no tenim res exposat de totes les excavacions que has fet. Exposat, diguem-ne, en públic.
No,
allò
no,
de dir,
no.
Mira, aneu a veure, està allà.
No, s'han fet tres exposicions.
Exacte,
temporals.
En el seu moment...
Una al 95, una al 2001-2002, no recordo, i l'altra al 2009.
Però?
Hi ha un munt de ceràmiques restaurades i de peces restaurades, potser hi ha unes 50, exacte, que és una quantitat que comença a ser interessant a nivell d'entendre certes coses i d'objectes i de coses curioses i tal, però bueno, és un plantejament que s'ha de fer a qui li correspon prendre les decisions.
Ho dic perquè van passant els anys
i
les excavacions es van produint, de les excavacions en van sortint peces interessants, però en canvi, més enllà de les exposicions puntuals o de les notícies puntuals, no hem anat més enllà en el sentit de fer un cert recorregut cronològic a partir de les peces que han sortit d'aquestes excavacions.
Sí, sí. Bueno, jo arribo fins a un nivell...
No, està clar.
I el següent pas, diguem-ne, és un pas d'un altre caire.
Ho dic perquè la producció no s'ha aturat.
No, evidentment.
De les excavacions n'han sortit coses, des d'aquelles de davant del Vinyet fins a la davant del Cau Ferrat, quan van aparèixer les peces que van aparèixer, tot el que vulguin. Ja no parlem de les submarines i del que pugui haver davant del baluart sota l'aigua.
És a dir...
Però és a dir, han passat moltes coses i poques han estat exposades d'una forma permanent, per no dir que cap, no? Anem a l'altra punta, la platja de les Coves. Recordaran vostès un temporal que va aixecar... Esclar, no en podíem dir tomba d'allò?
No, el que va posar de manifest són unes restes humanes, fruit de la llevantada que va haver el mes de gener, com dius tu. Aleshores, va ser una història una mica curiosa, perquè una amiga que va als cursos d'arqueologia que fem amb el grup d'estudis itxatans em truca i em diu, escolta Joan, que he vist una mandíbula, m'ha semblat veure, perquè aquesta noia que es diu Àngeles, treballa als Camilos, em va dir, escolta, que jo vaig per aquí caminant, m'he fixat i he vist una mandíbula, escolta, mira-t'ho a mirar. Jo m'ho vaig anar a mirar i efectivament era una mandíbula humana i a més es veien...
Suposo
restes...
que això de treballar els camils deu també ajudar.
Suposo que ajuda, té una formació òbviament molt més alta que la mitjana.
Que pugui més o menys dir obertament allò a un arqueòleg, escolta'm, que he vist o que em sembla que he vist.
Clar, i aleshores, clar, es veia això, una resta d'una mandíbula, d'un maxil·lar inferior d'una mandíbula, i es veien restes d'una teula romana. I aleshores jo vaig anar, ho vaig notificar al Servei d'Arqueologia de la Generalitat,
sí,
i després de fer els tràmits vam anar un dia... un equip de treball format per una antropòloga física, la Núria Armentano, és a dir, una persona especialista en restes humanes, en enterraments.
Se'n diu així, eh? Antropòloga física.
Antropòloga física, o paleoantropòloga.
O paleoantropòloga.
Vale? Després van anar una sèrie de... l'Àngel és aquesta persona...
Sí.
Una sèrie de col·laboradors habituals que tenim, uns que són de Sitges, de Vilanova, etcètera, molt aficionats amb això, jo mateix, i no únicament aquesta mandíbula que pertanyia a un individu, sinó que va aparèixer un individu adult, una noia jove i restes molt minces d'un bebè.
D'acord. Tres cossos, o dos cossos força íntegres.
Conservats, i un que només teníem un fèmur, un os de la cama. Les teules ens indiquen que era una resta, eren unes restes, com a mínim aquella que està entre, la, entre sí. les teules, d'època romana, perquè és una forma tradicional d'enterrar. Però per poder precisar amb més claretat de quina època és, vam pensar de fer uns estudis de carboni 14.
D'acord. Abans de posar-nos en això,
sí.
això era una tomba.
Sí.
Sí. Aquesta tomba, originalment, estava més allunyada del mar que ara?
Correcte.
Correcte.
El mar fa 2.000 anys, més o menys, estaria uns 150 metres més lluny.
D'acord.
Avui està a la platja,
però perquè antigament... entenguem el context
sí,
de la cosa.
Sí, sí,
eh?
Sí, sí, és veritat, tens raó.
Era una tomba situada aproximadament a uns 150 metres del mar.
És a dir, estaria en terra ferma.
En terra ferma.
En terra ferma en el seu moment.
D'acord.
Actualment, clar, és, queda molt friqui, perquè clar, es veien els enterraments com si estiguessin a la platja, prenent el sol.
Exacte.
Si em permeten la llicència.
Entenem... Sí. Que era una tomba aïllada.
Bueno, són dos tombes, una entre teules, una altra sense teules, sense res, és a dir, el cos tal qual posat,
sí.
I amb la proximitat d'aquest cos sense cap tipus d'infraestructura funerària, les restes amb una muntanyeta petita de, del que havia estat un bebè, que només ens quedava el fèmur.
D'acord.
Perquè el crani és tan finet que s'ha fet malbé.
Ho dic per si podem interpretar que allò era estrictament un enterrament aïllat o si allò podia formar part.
Bueno, com que no vam poder esbrinar més coses al voltant perquè vam tenir la sort d'aquella setmana enxampar l'únic dia que va fer sol i va ser un dia estupendo perquè després va continuar el temporal. I el dia següent que vaig anar jo amb el topògraf per situar aquelles restes i tenir-les molt més marcades per altres vegades.
El mar, ja havia...
el mar s'ho havia menjat tot i vam estar allà bueno, que vam tenir que marcar-ho orientativament.
D'acord, d'així d'una forma orientativa.
D'una forma orientativa.
Perquè el mar ja havia esborrat.
S'ho havia menjat una altra vegada tot. Havia pujat la marea i havia negat completament la zona on havien estat els ossos el dia anterior.
O sigui, suposadament, si la vida hagués continuat,
sí.
aquelles restes haguessin anat a parar finalment a mar.
Exacte.
Després de 2.000 anys d'estar...
En
terra ferma.
En terra ferma, in situ. Són coses d'aquestes curioses.
I ara ens posem a l'altra part de la història, que és, un cop desenterrades aquestes restes, ens deies que han anat molt lluny.
Bueno, per una banda, les restes estan en un laboratori a Barcelona,
sí.
però amb l'interès, per part nostra, de la Generalitat, de l'Ajuntament, etc., i de l'empresa d'arqueologia que ens va subcontractar, en aquest cas a mi i a l'antropòloga física, vam dir, escolta, això s'ha d'intentar precisar més la cronologia, a veure com ho podem fer. Bueno, doncs és una datació de carboni 14, que és un sistema químic de poder precisar al màxim. I llavors el primer que vam pensar és, a veure, això té un cost, jo vaig contactar a través de l'antropòloga física amb un laboratori de Miami, perquè ho fan relativament ràpid, ho fan en 15 dies, des de que reben la mostra.
Aquí també es fa, per això, suposo?
Sí, el que passa és que aquí és més lent, abans hi havia un conveni amb la Generalitat, però l'última datació que jo vaig fer me la van donar al cap de 15 anys.
Què?
Sí, amb la qual cosa, clar, quan em va arribar el resultat jo no sabia de què em parlaven.
Oi, no va dir?
Sí, perquè la
meva encara vida... sort que la vas fer de jove, sí, perquè la fas de...
La meva vida havia canviat molt i a mi me'n recordava el que em deia.
Mare de Déu.
No? Aleshores vam decidir això i aleshores, bueno, vam pensar... Escolta, això té un cost.
Sí.
Anem a buscar...
Què val una datació de carboni 14?
Doncs mira, val que la datació d'aquestes val aproximadament uns 500 euros.
Encara em pensava que en diries més.
Grosso modo. Bueno, doncs pues Déu-n'hi-do. A veure, en uns àmbits de la vida... En pressupostos d'obres públiques, d'infraestructura, això és no res. En pressupostos de cultura, això són diners. Perquè la cultura en aquest país normalment és bastant precària.
Ho, ho dic per la informació que se'n treu.
Sí, no, no, no.
Perquè, vaja, diguem-ne, qualsevol persona que es va fer una prova diagnòstica de, diguem-ne, de malalties difícils de poder gestionar, les proves diagnòstiques també tenen un preu.
Sí.
Una altra cosa és que la sanitat pública, òbviament, la subvencioni, però qualsevol prova diagnòstica tothom sap que té un preu i per això em pensava dir que encara,
no.
que em diries més.
A més, és un laboratori molt qualificat, és a dir, hi ha uns intermediaris a Londres, jo vaig contactar amb unes noies espanyoles que estan a Londres, que em van fer el link, diguem-ne, amb els de Miami. Al final es va enviar dues dents de cadascun dels individus.
És el que anava a preguntar, què s'envia per fer?
S'envia normalment una mostra. una mostra que contingui, que estigui ben conservada, perquè ells puguin fer una analítica d'aquest tipus. Aleshores, al final, pensant un dia...
Deu enviar dues dents.
Dos dents de cada individu dels
grans. De cada individu dels grans.
Vale? Amb una mostra, amb un sobre, que ja ens han confirmat que ho han rebut, ens estem en contacte amb aquesta gent de Miami perquè ens sol·liciten alguna informació, has d'omplir una fitxa, una sèrie
sí,
de qüestions
sí, sí, està clar, de protocol.
Vale? I aleshores, clar, vam dir, a qui li podem demanar diners per això? Aleshores, gràcies a la regidora Carme Almirall, vaig tenir una reunió, se'm va ocórrer, amb la gent que gestiona les funeràries d'aquí de Sitges.
Amb l'empresa Altima.
Altima, vale? Que és una empresa que porta molt de temps, que porta uns 300 anys, que té una infraestructura molt important, amb uns 300 professionals, que dona cobertura a 190 poblacions de Catalunya, que té 29 tanatoris, 6 complexos crematoris, 17 cementiris, que gestiona el de Sitges, el de Sant Sebastià i el de les Proelles, és a dir, que és una empresa altament contrastada en aquest cas, vas tenir una reunió amb ells a través de la regidora, i s'han vingut a fer-ho i estem molt agraïts amb aquesta gent.
És a dir, Altima, d'alguna manera, dona el suport econòmic a la realització d'aquesta prova
correcte,
del carboni 14.
És a dir, ells assumiran el cost d'aquesta despesa.
Prova.
Nosaltres vam enviar la mostra la setmana passada i aquesta gent de Miami m'han dit que el dia 1 de juny estarà, perquè són 14 dies... Exacte, o sigui, bueno, jo m'ho haig de creure. Jo les proves anteriors que havia fet d'aquestes datacions les havia fet a Polònia, que també és un laboratori molt bo.
A Polònia.
I també per una altra excavació d'una altra història, i també ens van donar un resultat molt interessant. Bueno, esperem que això de Miami ens doni un resultat. A veure, ens donarà el que ens donarà. Nosaltres no tergiversarem la informació.
Només et pregunto, què s'entreu d'una prova del carboni 14 si només s'entreu la datació exacta?
Ells
o
fan
si,
estudis
o si
de altres... col·làgen. Fan de col·làgen, d'interior de l'os. Fan estudis de grau de conservació. I ens diran, el que et dona el carboni 14, que és el període amb el qual aquest component químic que forma part dels ossos es va desprenent...
Sí.
Vale? Hi ha una data de referència i el temps que ha passat d'això et dona una referència cronològica.
És a dir,
que no ens diran una xifra, aquests ossos són del 256 després de Crist, no ens diran això, sinó que ens diran això és del 256 més menys 40, amb un cert marge. És el que esperem que ens diguin.
Sí, sí. És a dir, vosaltres el que podeu dir en veu alta és que tots els indicis donen a entendre que això és de l'època romana.
Exacte. A nivell...
I per tant, a la vora de 2.000 anys.
Exacte. I això, el que farem amb el moment que tinguem el resultat d'això, més el resultat de l'estudi antropològic, el que ens diu és malalties, causa de mort, òbviament si és home-dona... Si
és a dir, es pot saber la causa de mort a partir d'una anàlisi d'aquest tipus?
No, d'ossos. Dels ossos. Es pot saber si aquell home o aquella dona va tenir una vida dura, perquè això t'ho marca els ossos, si va tenir un cop i es va recuperar...
Sí.
És a dir, els ossos donen moltíssima informació sobre... Tenien unes dents estupendes, millor que les meves i no sé si les teves.
Probablement.
Vale? És a dir,
ho diuen però que les dents és un dels nostres elements que més es conserva molt.
Perquè té un component mineralògic diferent que els ossos. Vale? Aleshores, normalment es conserven de prehistòria i de moltes de les restes són dents, perquè es conserven molt bé amb el pas del temps.
D'acord. O sigui que si els nostres ossos fossin compostos pel mateix material que les dents,
aguantaríem bastant més. Exacte.
D'acord. O sigui que tots aquells que fan molt bé les dents, doncs imagini's el que
és aconsellable tenir cura.
És aconsellable tenir cura. D'acord. Fins a quin punt és important per qui t'escolti dir bé, doncs si ja saben més o menys que és d'època romana, és tan important saber 50 anys més amunt, més avall, 100 anys més amunt...
És que és el marge que ens donen. És a dir, el resultat d'aquestes proves químiques...
Sí.
És aquest, no et diuen una data
exacta. No, ho dic en el sentit que certificareu, el carboni 14 certificarà que són restes de l'època romana.
A veure, si ens diuen que és de 1450...
Aleshores sí que hi hauria una sorpresa, suposo.
Aleshores ens descol·locarà bastant.
D'acord.
Però, òbviament, nosaltres farem la roda de premsa i la xerrada que fem amb la gent d'Àltima i amb l'Ajuntament i amb les entitats, amb el grup d'estudi i tal, farem una roda de premsa, una xerrada, explicant el que ens donin, perquè a més et donen un resultat, un codi, un codi que tu accedeixes i ja està, no únicament la data, sinó que està tot el procés d'estudi
d'aquelles restes que vosaltres heu enviat.
De lo que ell ha enviat, els percentatges de probabilitat que sigui més cap a aquest, aquesta xifra, cap a l'altra, és a dir, és un procés molt dens a nivell analític, que al final es redueix pels profans amb una data, però que comporta un treball molt feixuc.
És a dir, que pels professionals dona molta més informació.
Exacte, molta més informació.
O sigui que fonamentalment el que espereu d'aquesta anàlisi és la certificació que allò són restes d'època romana.
Correcte. Correcte. Cosa que amb la tomba que està entre teules ho intuïm bastant,
sí.
Però com que no ha sortit cap ceràmica associada, ni cap objecte, vale? La gent que enterraven els romans a l'àmbit rural, i jo he excavat alguns, a prop de Vilafranca, etc., són tombes molt senzilles, és a dir, eren gent humil, normalment, que els enterraven amb una mortaja, a vegades entre teules, fent una mena de taüt de teules, i el que tenia una mica més li posaven un plat i tal. Aquestos no tenien absolutament res.
D'acord.
No sé si és que s'ho han portat
al mar, o si que... veritablement era un enterrament d'una família del més humil que
es podia
trobar.
Molt humil. Els romàntics diuen una família, diuen un senyor de 35,
d'acord.
Una noia de... de 16-17...
No ho podem denominar així?
Bueno, s'hauria de fer estudis de genètica, no? De
pot DNA. Pot ser un pare...
Un pare, una mare i un fill.
Fill.
Aquesta és la versió romàntica, després poden haver moltes altres versions diferents.
D'acord.
De que fossin, no tinguessin res a veure.
D'acord. Per no ficar-hi més interpretació, és un home, una dona i una criatura.
Exacte.
Això seria.
Això és. Sí, sí, això és la identificació.
Des del punt de vista científic, és un home, una dona i una criatura.
Correcte, des del punt de vista antropològic...
Així, des del punt de vista romàntic, encara ens hi podíem posar, que és un allò, una família...
El romàntic, el cràpula, posar qualsevol cosa.
D'acord.
Però des del punt de vista antropològic, dit per l'antropòloga amb la que vaig treballar en aquest cas, amb la que van treballar tots plegats, eren, i això es diferencia per la configuració dels malucs. Vale, els malucs de les dones, òbviament...
Que és un altre tret definitori.
És el tret definitori perquè possibilita el canal de part i, per tant, és més obert, té una sèrie de característiques anatòmiques i morfològiques molt diferents a les d'un home. Mm-hmm.
Pregunta així també a partir del que hem anat sabent. O sigui que a la cova del gegant hi havia un neandertal i ara sabem que a la platja de les coves, al costat de l'Atlàntida, pot haver-hi un enterrament de l'època romana. Això vol dir que per allà
sempre hi ha hagut vida.
Sempre hi ha hagut vida.
Sí. Clar, el problema del context d'aquests enterraments és que el jaciment més a prop identificat és dins de l'actual golf. Hi ha una caseta on es van trobar ceràmiques romanes i alguns enterraments, però que sembla que són medievals. És el lloc o el jaciment més proper. Per tant, el que s'hauria de fer amb el plànol que hem fet amb la topografia molt detallada de tota aquesta zona és que si en un futur es fan obres el que seria el pàrquing, l'actual pàrquing de la ex-Atlàntida,
sí,
no és descartable que en aquella zona hi hagi algun jaciment arqueològic. Vale? És a dir, que si es fan obres en un futur, jo què sé, es projecta fer un hotel, fer, jo què sé, qualsevol infraestructura, s'hauria de mirar perquè hi ha aquest precedent d'aquests enterraments.
Ho dic perquè... Situem els neandertals a...
Bueno, pues, no sé, ara no recordo exactament quan els van datar en aquest cas, però poden ser 100.000 o 100.000 anys.
D'acord, 7.000 anys abans de Crist. Situem els romans...
Segles, grosso modo, entre l'1 i el 5 després de Crist.
D'acord, doncs a una distància, diguem-ne, relativament propera,
sí,
a la nostra costa hi ha restes de neandertals i restes romanes.
Mhm. Aquestes són les primeres restes romanes, la primera tomba que s'excava al municipi. Tomba amb el
sentit de tomba
intencionada.
Sí, sí.
Vale? Aleshores, bueno, jo crec que és significatiu perquè és un nou punt a afegir a tota la geografia, en aquest cas local i comarcal, i arreu de Catalunya.
Una certa balda de la història, és això.
Exacte, i jo crec que és interessant perquè, bueno, més enllà de la història que un es pugui inventar, de com va passar, de què va passar, etc., també és un procés interessant d'arqueologia que podríem dir col·laborativa. És a dir,
està clar,
una persona aficionada, molt aficionada i molt interessada en això, aquesta persona em va dir que era el dia més feliç de la seva vida després de que va néixer el seu marit, de que va néixer el seu fill, perdó. És a dir, que estava... El dia que li vaig dir, escolta, vine a ajudar-nos a excavar això, estava super nerviosa, super engrescada sobre això, i els que van venir a ajudar-nos també, i ens ho van empaltar a l'antropòloga de mi.
Que quedi clar que allò era terra ferma, però...
Era terra ferma.
Que la cova del gegant era terra ferma en el seu dia, que aquest enterrament, aquestes restes estaven en terra ferma.
Exacte.
En el seu dia.
I que fruit del devenir, del temps i de la línia de costa, van quedar una mica despullades, entre cometes, amb la situació que estan.
D'acord. Abans d'anar al tema següent, qualsevol persona que trobi alguna cosa que cregui que pot ser una resta arqueològica, suposo, no toca res.
Bueno, jo crec que l'exemple aquest és un exemple ideal i paradigmàtic que podria servir.
D'algú que no va tocar res i va avisar.
Exacte. Aquesta persona no va tocar res, va fer unes fotos, me les va enviar, unes fotos amateurs, però que es veia perfectament. En aquest cas em va trucar a mi, però podria haver trucat a l'arxiver o podria trucar-te a tu.
De fet, va fer com a les pel·lícules, eh? No va tocar el cadàver.
No va tocar res.
Fins que va venir algú a mirar.
Clar, pensa que això és complicat, perquè, clar, tu trobes això...
Home, ha d'impressionar,
Et trobes una mandíbula i, clar, fins que no distingeixes de quina època és, pot dependre del Ministeri de Justícia. Mira, fa uns anys em va passar una cosa semblant en un altre municipi, a Sant Andreu de la Barca. Estaven fent unes obres d'unes cases.
Sí.
I va aparèixer un crani. El crani el va agafar un nen i va aparèixer al mig del poble amb aquest crani.
Ser o no ser.
Vale? I es va muntar un espectacle interessant, perquè, clar, fins que no...
És bona aquesta imatge, separa. Un nen amb un crani.
No, a més que el nen es veu que verà molt vehement i...
Vale? Si ho és clar, t'ho diràs.
No, total, que aleshores estàvem fent aquesta obra i, clar, fins que tu no destries si allò és un assassinat modern, és a dir, de 100 anys,
està clar,
o és arqueològic, a més de 100 o de 150 anys, tens aquest dubte. Aleshores vam començar a excavar, perquè ens van trucar per anar a excavar, i és l'única excavació que hi ha anat amb la meva vida amb seguretat privada, perquè el jutge va delimitar tota la zona de l'obra perquè podia ser un espai d'un crim.
D'acord, un escenari d'un crim.
Un escenari d'un crim. I aleshores cada dia entràvem amb l'acreditació per poder entrar. Fins que es va veure que va sortir aquesta resta humana, però van sortir 30 tombes romanes.
D'acord, i per tant...
Semblants a les de Sitges, amb teules.
I per tant eren tombes de l'època romana, i per tant la jurisdicció, diguem-ne...
En el moment que es va decidir això, es va acabar la seguretat i van tornar amb una dinàmica... Això va afectar molt a la venda de cases, per exemple. Perquè la gent que havia comprat sobre el plànol la casa i es va descobrir que estava sobre un cementiri...
Mal rotllo.
Allò dels esperits i tot això, doncs molta gent que havia donat pagues i senyals va desir. No? És a dir, és tota
per una... si els esperits dels morts els venien a veure.
Exacte.
Bé, a la platja de les Coves, diguem-ne que no...
Bueno, hi ha una gent que viu allà, uns esperits que viuen allà...
Sí, per baix viuen lluny.
I els ex que corrien per l'Atlàntida entre els quals
i
clocs.
I que mai se'n van adonar.
Exacte.
De que allà hi havia el que ara recordem el carboni 14 de certificar, que són restes romanes. És a dir, que són tres individus de l'època romana. Anem a Darró, perquè en Joan també ens vol comentar una experiència que es farà aquest jaciment de Darró d'aquí res.
Bueno, aquest dijous és el Dia Internacional dels Museus i fem una visita a Darró a les 6 de la tarda. Totes les activitats a Darró són gratuïtes. Les paga la Diputació de Barcelona, el Servei de Patrimoni Arquitectònic. Jo treballo per ells, els caps de setmana, els festius, per fer rutes i guies, etc. I aquest any m'hem considerat bo pel cap de setmana i per tot aquest cap de setmana i tota aquesta oferta museogràfica, en aquest cas de Vilanova, com la que fa Sitges, òbviament, els museus de Sitges, de fer una primera, no teatralització, sinó recreació històrica. És a dir, que vindran 4 o 5 persones, avui tinc que acabar de concretar amb l'empresa que ho farà, per fer una sèrie d'escenes de recreació d'època ibèrica in situ. Això que, quins avantatges té? Bueno, que permet fer-te una mica més a la idea, si veus gent disfressada però de forma acurada i ben documentada, i fent actuacions que estan documentades arqueològicament, de tipus de comerç, de tipus d'interacció, etc., que pot ajudar a entendre millor coses del passat, apropar el passat d'una forma entenedora i més interessant, possiblement, que si no que t'ho expliquen tal qual, que és més durillo. I és un tipus d'experiència que si es regeix, farem un parell aquest any, de fet ja han programades dos, una aquesta i una altra que la farem possiblement el cap de setmana ibèric, que serà cap a finals de setembre, i que seria extrapolable, és a dir, són coses que es podrien fer també al cas antic de Sitges. Seria en compte les visites que es van fer en el seu moment, que vaig fer jo molt gustosament i que van funcionar molt bé.
Sí.
Jo no em veig en cor de disfressar-me d'ibèric, ja només em faltaria això, però sí que hi ha gent que ho fa molt bé.
Potser donaries el pego.
Sí.
Igual. Ja fas prou coses.
Sí, massa i tot.
Però ens ha cridat l'atenció aquest matís, no és una teatralització.
Clar, sinó no és fer teatre a
l'Ibèrica, no és fer teatre,
sinó que és una gent que ha jo no tinc res en contra del teatre, evidentment.
No.
Però és...
Però tu dius, a partir de la documentació històrica...
documentació molt acurada...
Es recrea.
Tots ells són arqueòlegs, la majoria d'ells especialistes en món ibèric, amb la qual cosa tenen un alt grau de formació sobre això.
Mm-hmm.
Després tindran més o menys gràcia per explicar-ho.
D'acord. Però... ho exagerem, però això no és allò d'anar de roi que sentis algú dient, passa'm el pa, passa'm l'aigua. No és això.
No és ben bé això. La idea és que els vestits, la interacció entre els personatges, l'entorn general
respongui
i et permeti fer una retroalimentació del passat, de dir, ostres, com podria ser això, aquestes restes avui que estan fredes, mm-hmm, els murs, etc. Com podria ser fa 2.200 anys.
D'acord. És a dir, en la mateixa època que situem aquestes primeres restes arqueològiques que s'han trobat a l'Ajuntament de Sitges.
Exacte. Estem parlant del mateix període.
Del mateix període.
Sitges seria un jaciment ibèric i d'Arròs seria un altre, igual que hi ha molts altres al Garraf.
Mm-hmm. Abans d'acabar, aquells que vulguin anar a d'Arròs, forma fàcil d'arribar-s'hi, cotxe,
bueno,
com deixar...
Poden arribar en cotxe, està al final del passeig de Ribarroges... hi ha una zona de pàrquing al costat perquè hi ha el col·legi Aveig, que hi ha una esplanada,
sí,
passat un túnel petitet que passes per sota la via del tren. És tot gratuït i és de 5:30 a 8:30 de la tarda.
D'acord.
S'aniran fent sessions o passes, diguem-ne...
Tant dissabte com diumenge?
No, només el dissabte.
Només el dissabte?
Només el dissabte dia 20.
D'acord, de 6:45 a 9:15.
Correcte, però la resta estan obertes dissabtes, diumenges i festius.
D'acord,
a matí,
però aquesta activitat concreta el dissabte de 6:45 a 9:15.
Exacte.
D'acord. Amb tot aquest moviment de terres de Santa Bàrbara, algú haurà agafat, vés a saber què, i ho haurà començat?
Bueno, amb aquest moviment de terres, quan va començar, vam tenir una reunió al Magí Miret, el territorial,
sí,
del Servei d'Arqueologia de la Generalitat, i jo mateix, amb el Dani Gràcia, com a responsable de tot aquest moviment de terres i de tota la infraestructura i dels vials, tot el que estan acabant de fer ara... I es va veure que, superposant els plànols amb els jaciments arqueològics de Sitges sobre el plànol de la plana,
sí,
amb la fase ara que està no hi ha cap afectació.
D'acord.
El que sí que hauran de contemplar molt és que tota aquesta fase...
és a dir, que els propietaris ara estiguin tranquils perquè, diguem-ne, en principi, és a dir, tot el que s'ha fet fins ara...
Exacte. Amb la primera fase no hi ha problema.
Tots els vials i tot això, tot això no afecta
no
res.
No hi ha problema. El tema serà que després la construcció de cadascun dels solars depèn de constructores.
Està clar.
Diferents. I aleshores sí que hi ha dos punts. Hi ha un punt que és a prop d'on està la masia i l'ermita de Santa Bàrbara,
sí,
que és molt bonic, que
ja està
ben fet a pols.
Sí.
Allò és un jaciment arqueològic.
És a dir, prop de l'ermita de Santa
prop
Bàrbara.
Prop de l'ermita ja es va parlar també, òbviament, amb el responsable tècnic, uh-huh, d'urbanisme municipal.
És a dir, entrem també prop del camp de rugbi actual.
Exacte, molt a prop del camp,
molt
de rugbi,
prop del camp de rugbi actual.
Està aterrassat, doncs, a les terrasses superiors del
d'acord,
camp de rugbi.
D'acord, del camp de rugbi, per allà hi ha
una ermita, hi ha una
jaciment
molt xula,
sí,
hi ha unes palmeres,
és un edifici
d'aquestes modernistes,
sí.
Molt bonic, molt abandonat, doncs allà es tindrà que mirar.
Perquè allà hi ha un, probablement...
Allà hi ha ceràmica en superfície. Fa uns anys em van encarregar a mi, amb una empresa de Vilafranca, un recorregut perquè ja es tenia la projecció de fer això.
Sí.
I es va fer una sèrie de recorreguts que vaig fer mirant punts, tal, tal, uh-huh, i allà es va identificar una mica
d'acord
de ceràmica.
L'altre lloc,
és a prop del Vinyet. A prop del Vinyet també hi hauran altres fases o plans parcials de certes zones, on també, en el moment que entri la constructora en qüestió i presenti, nosaltres haurem de tornar a parlar, i així vam quedar, amb l'arquitecte responsable de tot això de l'Ajuntament, i amb la constructora en qüestió hem de fer unes reunions puntuals a cadascuna de les constructores perquè contemplin això.
D'acord. Quan dius prop del vinyet, no et refereixes al terreny que ja es va excavar?
No. Em refereixo als que estan més a prop, perquè una vila romana, que és el que vam trobar al vinyet,
sí,
a part del nucli estructural,
té
moltes dependències. I, per tant, tenint en compte que és una extensió molt gran i que té afectacions al voltant, no seria descartable que apareixessin tombes, per exemple.
D'acord. Tot això està per veure,
sí,
però de moment el que s'ha vist, déu-n'hi-do.
Sí, no, Sitges poc a poc es va fent coses.
Està clar, i dona molt de sí. Les reflexions, a més de les informacions que ens ha deixat en Joan García Targa. Joan, gràcies una vegada més.
A vosaltres.
En 5 minuts tornem amb l'alcalde Miquel Forns.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.